Sergio Cortés s'ha erigit com a màxim golejador del Sabadell de moment gràcies a la pilota aturada.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Dimarts, dia 22 d'octubre, què tal com esteu? El capità ha fet ja 4 gols, 5, comptant la Copa Federació, i això que va fallar un penal contra l'Andratx. El de Cardedeu ha superat Miguelete, que en du 3, i els dos de Marro, també amb el de l'altre dia, i Javi Delgado, amb els seus 2 penals, els de Cortés, contra l'Atlètic Balears. És veritat que aquestes alçades, per exemple, Manel Martínez ja n'havia fet 4 l'any passat, però no en va fer més en tota la temporada, i la resta, Baselga, Cristian, Javi, Pau Resta i Herrero, només n'havien fet un per cap. Res a veure amb el ritme golejador d'enguany. I si tirem més enrere, ni us explico. Fa 2 campanyes, Juan Delgado, Joanet i Sergi García eren els pitxitxis a aquestes alçades. N'havien fet 2, la meitat que Cortés. I fa 3... Caballo, Morgado i Esarfani, tot just un golet cadascun. El cabal ofensiu de l'equip està sent molt més generós que altres temporades, també s'ha de dir una categoria per sota, gairebé tothom dels del davant ja ha sucat, i entre tots ells, com diem, un migcampista, Sergio Cortés, que s'ha destapat com a pitxitxi momentani entre faltes i penals. Són exactament els mateixos 4 gols que va fer l'any passat amb el Badalona Futur en tota la temporada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més, el Toni González a les vies de so, amb ell arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Tenim 9 partits de Champions masculina. Avui, el Girona, per exemple, rep a les 9 l'Slovan de Bratislava, a la mateixa hora Madrid-Dortmund al Bernabéu. Al menú d'avui també hi ha un PSG-PSV Eindhoven, un Arsenal-Shakhtar, un Aston Villa-Bolonia o un Juventus-Stuttgart, entre d'altres. També avui, doble cita, segona Oviedo-Mirandés a les 7 i Castellón-Granada a les 9. El Granollers rep avui a 6:45 el Silkeborg en un duel directe per la segona plaça del grup de la Lliga Europea EHF masculina. Els vallesans estan empatats amb els danesos i tindran la baixa del central brasiler Leo Abraão. I per últim, el Joventut de Badalona visita a les 7 la pista del Beşiktaş en una nova jornada de l'Eurocup de bàsquet masculí. Els verdinegres arriben a Turquia en dinàmica negativa, amb 5 derrotes en els últims 6 partits, i a Europa el balanç de moment és de 2 triomfs i 2 derrotes per la penya. Sumari de l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Avui parlarem de Sergio Cortés i dels seus números com a golejador del Sabadell en el dia de descans per la plantilla de David Català, en un programa realment molt farcit. Hem de parlar del mal moment del Mercantil, de la victòria del Sabadell juvenil, del segon derbi de segona catalana que es va adjudicar al Tibidabo, l'ascens del Cercle a la màxima categoria del tennis estatal per equips masculins, o, per exemple, futbol sala, també la Jazz, que busca mascota.
La notícia curiosa.
Un parell portem avui. Una d'elles, el Sant Andreu, retirarà i suplirà les samarretes Meiva que han sortit defectuoses de l'última remesa. Els quadribarrats han fet un comunicat en les últimes hores explicant-ho. I atenció, algú fins i tot feia conya que recordava una miqueta el que va passar amb Sergio Moreno del Balears, amb el paper del croat Matej Rodin del Rakow Częstochowa de la Lliga Polonesa. Entra al minut 82, li anulen un gol al 100, però groga per treure's la samarreta en la celebració. 3 minuts més tard, és a dir, al 13 d'afegit, torna a marcar. Aquest cop sí, vàlid, l'1-0. I segona groga, no diríeu mai per què. Per treure's també la samarreta en la celebració.
De quin partit no estarem pendents?
Del Pau Bastia, avui a 2:08, segona divisió francesa.
I a les xarxes socials.
Tenim els esportistes de la ciutat o de clubs de la ciutat a l'estranger. Per exemple, David de la Cruz ha penjat stories des de Seul, des de Corea del Sud, o el porter arlequinat Gianni Cassaró, que aprofitant el descans estava ahir veient en directe el Nottingham Forest 1, Crystal Palace 0, a Anglaterra. Això, per no parlar de l'enèsima indirecta de l'Atlètic Balears a IAX, fent una piulada amb el lema del Sabadell enguany, ara més que mai.
Avui celebra el seu aniversari.
La cosa va de porters, amb waterpolo Maria Elena Sánchez i també l'exarlequinat Emilio Bernat.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria, 8 minuts i mig per sobre de la una en aquest dimarts, 22 d'octubre, dia de tranquil·litat, dia de calma, segurament l'últim dia per acabar de fer net de tot el que va deixar, que va ser molt, el partit contra el Balears, el recuperar el lideratge de la categoria, el temps afegit d'escàndol, ahir fèiem una cronologia a la web de tot el que va passar i del temps que es va perdre o no en aquest descompte de 16 minuts i 33 segons. I també, per què no dir-ho, l'últim ja abans de mirar de reull el que passarà la setmana que ve. Bé, aquesta mateixa setmana, però el cap de setmana em refereixo, que tindrem d'aquí uns dies amb la presentació del futbol base, amb la visita d'un club amic, com és la Unió Esportiva Olot, i aquest partit de la novena jornada creuant ja l'Equador de la primera volta. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui, dins de tot, dia prou tranquil.
Sí, avui dia de descans per la plantilla i dia de, gairebé d'acabar de sobreposar-se, si és que encara algú arrossega allò, alguna seqüela del que va ser el partit de diumenge, de tot el que vam viure a l'estadi, de tot el que es va, sobretot, transcendir en aquest tram final de partit. Però, com diem, avui ja pensant gairebé més a cavall, Adri, en el que se'ns ve per endavant, que és aquest proper compromís que tenen els arlequinats diumenge de nou davant la Unió Esportiva Olot, davant un altre rival de català, dels molts catalans que hi ha en aquest grup tercer de la segona federació, que no pas pensant en el que ja deixa per darrere la victòria davant l'Atlètic Balears del passat cap de setmana.
Tu ets molt de mirar, ja no només el segon, sinó de mirar el sisè, directament. Vas mirant aquí de reull el primer que no fa playoff,
Sí, 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 perquè és evident que l'objectiu és pujar, punt. La via per la qual s'arribi és la menys important. Òbviament, a ningú se li escapa que si pot ser per la via ràpida de ser campió de Lliga, doncs millor que millor per tots plegats, un problema menys que tindríem, però que si s'ha d'anar pel play-off, no et diré jo de mirar, de sumar ràpid els 40 i escaig punts per salvar-se, però sí per veure com va aquest sisè classificat, que recordem seria el primer equip que no disputaria el play-off i que, per tant, és també un element a tenir en compte, perquè és que d'aquí uns mesos, no ens enganyem, estarem parlant de avui el Sabadell ja com a mínim s'ha garantit estar al play-off, etc. Doncs jo ja vaig mirant pel que pugui ser, jo ja vaig mirant aquest sisè classificat.
Algú m'estirarà de les orelles, potser, però després d'un tram de competició que hem saldat amb molt bona nota, 9 de 12 contra 4 equips que sobre el paper, perquè venien de primera federació o perquè venien de jugar a play-off o directament perquè havien arrencat bé la Lliga, els 4 són aspirants a aquesta zona alta de la taula. És veritat que hi ha un il·licitano per aquí al mig i que també ha arrencat molt bé el filial de l'Elche. De fet, és l'últim que va perdre la condició d'invicta aquesta temporada en aquest grup 3 de segona federació. Però, ostres, és que per perfil de rivals, que després no vol dir res, però sí que per perfil de rivals, ara ve un tram de competició, Sergi, amb Olot i il·licitano a casa, Alzira i, sobretot, Mallorca B, que li està costant moltíssim d'arrencar fora de casa. Són 12 punts aquí interessants. Un cop has assaltat el lideratge per poder consolidar-te en aquesta part alta.
Sí, sí, sí. Però bé, igual que hem passat els rivals durs amb una nota més que correcta, si li treus la derrota i, a més, com es va produir davant el Sant Andreu, diríem que el Sabadell ha sortit d'aquest tram de calendari més complicat. Recordem, a part de que hi havia la Copa Federació, tocaven a Lleida, venia el Cornellà, sabies que havies d'anar a Sant Andreu, t'havia de visitar l'Atlètic Balears. Doncs, home, si fas recompte ràpid, Adri, has fet aquí un 9 de 12, més enllà de que vas caure eliminat a la Copa Federació, i estic d'acord amb tu. Ara ve un tram de calendari que, si t'agafessis a la classificació i per ser justos amb nosaltres mateixos, ara hauríem d'estar sent molt pesats dient que el calendari fa baixada, que, a excepció feta, com dius, potser del filial de l'Elche, doncs la resta de rivals teòricament tenen un perfil més baix del potencial que té el Sabadell. però va, t'ho capgiraré també perquè s'acabin d'enfadar amb tu i amb mi. Direm allò de ara és quan toca demostrar-ho, doncs, pensant que aquí, allò tan manit també de que tothom pot plantar-li cara a tothom i qualsevol equip és capaç de guanyar qualsevol en aquest grup tercer, ara toca demostrar-ho, i no serà fàcil. Començant per Olot, com dius, després anar a Alcira, després partit a casa contra l'Elche, després Mallorca... Bé, toca demostrar-ho, que també és un bon al·licient pels de David Català.
Sigues sincer, has vist la cronologia de minuts que del temps afegit o no, de la web de Ràdio Sabadell?
Sí, oi tant, home, i tant. La vaig veure en directe, però després m'he dedicat a mirar com havíeu allò desgranat punt per punt i gairebé minut per minut tot el que havia passat.
És que, insisteixo que no és per alimentar polèmiques ni res d'això, ni per donar-li més voltes a un tema que no té més, sincerament. Però ahir que escoltàvem, per exemple, Jaume Mut dient que no entenia per què s'havia allargat tant el temps afegit, etc. Temps afegit que per només 7 segons no va arribar als 1.000 segons. Van ser 16 minuts, 33 segons. I dit això, a la mateixa retransmissió, nosaltres ja, de fet vaig ser jo, vam comentar, ostres, marca el Balears el 2-2 en el minut 100 quan l'àrbitre ha decretat 8 i no pas 10 d'afegit. Però és veritat, per ser justos, que hi ha un canvi entre Ostrell per Pedraza, tot i que es fa molt ràpid, mm-hmm. i que hi ha un gol, el de Marro, i que es desferma l'eufòria, etc. Hem posat allò, el cronòmetre, i hem calculat tot quant va durar. Entre el gol de Marro i que reprèn el joc, un minut 27. Entre el gol de Moreno i que torna a rodar la pilota, un minut 23, gairebé el mateix. Per tant, l'àrbitre deixa una més. Aquesta una més, que és la que més em va cridar l'atenció a mi, només passen 13 segons, entre que la pilota comença a rodar i la falta sobre Carlos Pérez. Torna a aturar-se el partit molt, minut 34, amb la targeta, si recordes, a Carlos Julio per fer-se el graciós, comptant les passes, la protesta de la banqueta dels jugadors del Balears, tal, i llavors és el xut, el gol de Cortés, i torna a aturar-se el partit, minut amb 32, amb la invasió de camp, etc, abans de servir de centre i 3 segons més tard xiular al final. És la cronologia que podeu trobar, juntament amb altres dades, a radiosabadell.fm. I avui, Sergi, ens hem volgut centrar sobretot en l'aspecte golejador, perquè és que déu-n'hi-do els registres que porta aquest equip. És veritat, per ser justos, que igual que dèiem ahir, per exemple, del tema d'Olímpia i de l'Obrador Arlequinat, que segurament sigui més fàcil a segona federació donar sortida a jugadors de la base, etc. També segurament sigui més fàcil millorar registres ofensius una categoria per sota, però igualment, quin atac està tenint el Sabadell enguany?
Sí, 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 és que estem parlant ara mateix que en 8 jornades que portem de Lliga, ja no parlem d'altres competicions, on l'equip també ha estat viu fins fa un mes aproximadament, en 8 jornades, Adri, gairebé surts a 2 gols per partit. És que l'equip n'ha fet 14, sent el segon millor registre de tot el grup tercer d'aquesta segona federació, amb alguns dies molt concrets, els 5 gols, evidentment, en un mateix partit davant l'Andratx, etc. Però, de tota manera, t'estan deixant uns números que, clar, com dius, el salt de categoria segurament té alguna cosa a veure, i alguna cosa important a veure, però que si fas una comparativa d'aquelles tirant no molt més enllà de les 3-4 últimes 5 temporades de l'equip, és evident que són uns números com a mínim per saber que els partits del Sabadell estan cridats a que passin coses, perquè si li treus el 0-0 inicial de Torrent, que va ser com una primera caiguda en fred a la categoria...
Ens van espantar aquell
correcte,
dia.
Correcte. El que ha vingut després, fins i tot en dies que l'equip no ha estat bé o no ha estat tan bé, o fins i tot dia, en aquest cas en singular, on l'equip no ha estat capaç de guanyar... o ha perdut, per ser més exactes, que és el dia de Sant Andreu, fins i tot en això saps que passen coses en els partits del Centre d'Esport Sabadell i passen coses en el capítol golejador. Per tant, un 14 gols en 8 jornades em semblen uns números realment a tenir molt i molt en compte, com un dels factors importants, tenint en compte també, valgui la redundància, que en defensa, home, no ets la millor, però estàs tenint també uns números prou correctes pel que és el grup ara mateix, pel que és la mitjana del grup tercer de la segona federació.
I clar, el que poc ens podíem imaginar és que un migcampista seria el Pichichi després de 2 mesos de competició. És veritat que tens a Peque Polo fora de combat, que tens a Bakayoko també lesionat, però ni Gompi, ni Miguelete, ni Javi Delgado, ni Rubén, ni Marro, etc, sinó que un jugador que en el seu dia sí que era més ofensiu, però que ara juga com a futbolista de mig del camp clar, com és Sergio Cortés, el capi, amb un punt de trampa, tot i que també s'han de materialitzar, però s'ha erigit aquí, Sergi, aquesta temporada com el pitxitxi de moment de la plantilla, superant aquesta setmana Miguelete.
Sí, 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 és cert que ens hem anat a agafar aquesta xifra aquesta setmana, com dius, concretament, on a més ha marcat dos gols, on a més els dos gols han estat de penal, i amb això no li resto cap mena de mèrit al capità del Centre d'Esport Sabadell, però sí que estem parlant d'un mig centre amb aquesta vocació d'arribada, i sobretot quan l'estratègia passa per les seves botes, doncs amb aquest capítol també està tenint un paper molt, molt, molt participatiu. Com diem, 4 gols en Lliga, un més, si li sumem aquell famós de la Copa Federació davant el Cornellà.
I havíem fallat un penal.
I havíem fallat el penal d'Andratx, o de Palma, davant l'Andratx, digue-li com vulguis, que són més que destacables perquè, de fet, no juguen una posició avançada. A mi és, com diem, un jugador que sí que en el seu dia havia actuat més en atac, més en banda, però que ara mateix doncs actua en aquesta posició més de migcampista. Només per treure algunes dades a reflexa. Porta 4 gols, Adri, que són els mateixos 4 gols que va fer en tota la temporada passada amb el Badalona Futur. I estem parlant d'un Badalona Futur que, com hem dit en més d'una ocasió, va ser líder i grup de play-off durant molta temporada. Ho dic perquè algú no pensi, home, és que el Badalona Futur era un equip de la zona baixa i només va fer 4
categoria.
Gols. No, van marcar força gols, el conjunt badaloní, primer entrenant per Ferran Costa, i Sergio Cortés només en va fer 4, i poso aquest només amb molts asteriscos. Però és que ens hem hagut de remuntar molt enrere, a la seva etapa amb el Llagostera, coincidint segurament en vestint de blaugrana, amb un tal Lucas Viale, on en va fer 8, però tornem-hi. Era una època en la que jugava molt més avançat que no pas ara, i on tenia molta més presència a l'àrea rival que no pas ara. És més, una altra xifra ens porta a la seva etapa en el filial mallorquinista, quan jugava amb el Mallorqueta, amb el Mallorca B, que en va fer 4. Temporada 14-15 ha plogut, eh?
Sí,
10 anys enrere ens hem anat, eh?
Que la jornada 8, aquesta ja és la segona màxima temporada golejadora de Sergio Cortés.
Sí, sí, que només, només que en faci un mes ja serà el segon millor registre de la seva carrera com a futbolista professional. Ara, si el tinguéssim aquí al costat, li podríem preguntar en l'etapa de futbol base si en va tenir de molt bones, que segur, estic convençut que en va tenir de molt, molt, molt bones.
I partits de Lliga, eh? Perquè
sí,
no hem anat
correcte.
Més enllà, perquè si no, de fet, aquesta mateixa temporada, com comentes, va marcar també un gol en Copa Federació. Ahir era protagonista al Tribuna Preferent. Tu mateix parlaves amb ell i, per tant, com a bon dimarts, rescatem el bo i millor d'aquesta conversa que, com dic sempre, podeu anar al Twitch o al YouTube de Ràdio Sabadell i, si la voleu recuperar íntegra, allà estarà, però allò, best moments amb el Sergi Garcés.
Sí, com a mínim els que hem volgut destacar nosaltres, que algú no se'ns enfadi, que potser pensa que no hem extret el bo i millor, però, en tot cas, diumenge parlàvem amb ell, com diem, després de la ressaca emocional de tot plegat, encara allò amb les pulsacions un punt pujades per tot el que ens havia tocat viure, després d'aquests dos gols de penal que va marcar el capità del Centre d'Esports Sabadell, i sobretot li preguntàvem per allò que a vegades succeeix, no? Un jugador llença un penal, el marca o el falla. Bé, quan el fallen potser hi ha més raó per no repetir-ho, però fins i tot quan algú ha marcat algun penal no vol llançar el segon, no? Torna a haver-hi un segon penal i pensa, bé, jo ja no torno a arriscar. Ell mateix parla de batalla psicològica entre llançador i porter, perquè ens entenguem.
I més, perquè si recordes, crec que és càmera qui agafa la pilota en un primer moment, que la retransmissió diem...
En el segon,
que és com, a veure si canviarem el llançador, i ja diem des d'un primer moment, jo crec que és per treure pressió en aquest moment a qui el llançarà,
sí, perquè...
i Forniés arriba per trepitjar el penal.
Correcte, veníem d'un primer penal ja mogudet, i un segon penal encara més mogut pel moment que era, on haver-hi allò, estira i arronses.
Bé, de fet, això és la prèvia, el que acaba passant després.
Sí, a l'agressió posterior.
Clar, producte d'això, quan acaba el partit, acaba l'exarlequinat fent una empenta, com recollia l'acte. Per cert, estàvem pendents de sancions, però no parla d'agressió com a tal.
No.
Parla d'una empenta que el tomba,
etc. Amb el partit ja acabat, sí. Etcètera. Sí, sí. Però bé, en tot cas, vam parlar amb Sergio Cortés d'aquesta circumstància, del fet d'assumir aquesta responsabilitat, no? De dir, bé, era un moment important, el capità tirant de galons ja ho fa això habitualment, però era un moment, com diem, molt decisiu, i ens vam trobar amb un Sergio Cortés que ho tenia claríssim, que la responsabilitat la tenia ell i l'assumia.
Jo tenia clar, em volia, bueno, després de l'espineta d'Andratx, el primer ho tenia clar, que el volia llançar jo, i bueno, el segon m'he trobat amb confiança igual, i bueno, el que tu dius, a vegades sí que és veritat que llançar dos penals en un mateix partit és una mica psicològic, però bueno, ho és pel jugador i també ho pot ser per el porter, no? Però el que et dic, molt content de poder contribuir amb dos gols i ajudar l'equip i que sobretot sigui per guanyar partits.
L'espineta d'Andratx, ho hem dit abans, és el penal que ell mateix va fallar, recordem, després d'haver marcat en aquell mateix partit, o sigui, era l'opció de fer el que ha acabat fent aquesta setmana, és a dir, un doblet, fer dos gols, aquesta setmana ha estat els dos des del punt de penal, i clar, el joc psicològic és al final resumit en una pregunta: repeteixo o no repeteixo zona, tant pel porter com pel llançador?
Va repetir.
I va estar molt bé, el va enganyar totes.
Va repetir. Aquí el que va caure en el parany, anem a dir-ho així, va ser el porter de l'Atlètic Balears.
Sí, Jaime Morillas.
Jaime Morillas va pensar que no repetiria, i com diem, en aquest joc psicològic li va sortir bé al Sabadell, li va sortir bé a Sergio Cortés, que fins i tot el primer penal és més ras, més ajustat a terra, ajustat al pal, el segon va a mitja altura, jo crec que veient que el porter ja s'havia fins i tot decantat cap al costat, però bé, en tot cas, amb aquest punt de fredor, de sang freda, si m'ho permets dir així, d'assumir, com diem, la responsabilitat en el minut 116, vam quedar ahir,
No, al final...
106, perdó, 106 o 107.
Final de partit és 106, estem... De fet, mira...
104-105,
va. 104-59 és quan entra la pilota, per un segon ja no és el 105. Diuen sempre que si el penal va entre el pal i el pal tensador, aquí és impossible pel porter si va forta. I va ser gairebé aquesta zona, de dir l'ajusto perquè tu no puguis arribar. En tot cas, una victòria d'equip gran, una victòria independentment de polèmiques, d'èpiques, d'heroica, digue-li com vulguis i mira i queda't amb la part que prefereixis. Aquí... Pues, no sé, jo com a mínim vaig tenir la sensació de dir aquesta és la típica victòria d'un equip que estarà a dalt.
Sí, una victòria d'un equip que en aquest sentit es va tornar a refer d'una situació complicada, sobretot després del 2-2. Ara, de seguida en parlem, d'aquest punt d'aprenentatge també que ha de tenir aquesta circumstància de cara al futur, però al final l'orgull de capità d'aquest grup a l'hora de parlar d'aquesta satisfacció, d'aquesta alegria, d'aquesta eufòria fins i tot que va viure en la comunió entre la graderia i el públic, amb un partit que, com ens hem cansat de dir les últimes 48 hores, gairebé, Adri, no, ara ja més de 48 hores, va estar amb dues parts ben diferenciades. Una primera part de partit...
No són 48 hores.
No, arriba, és veritat, que el partit va acabar a les dues i escaig.
Amb l'afegit tan llarg i això...
Una primera part que acaba a partir de l'1-0, fins a l'1-0 és un partit molt concret, i a partir de l'1-0 tot el que va succeir. Però, com diem... Primera pregunta, més enllà d'això, havia viscut en els seus anys de carrera Sergio Cortés alguna cosa semblant? La resposta crec que va ser generalitzada diumenge.
Jo, sincerament, amb tots els anys que porto no m'havia trobat mai. Abans a Ràdio Marca també m'han preguntat i el bastó li donava voltes i al final és el que tu dius, Sergi. Durant tot el partit ha sigut un partit doncs, que els dos equips ens hem tingut molt respecte, un partit més tàctic que una altra cosa i amb no excessives ocasions. I sí que és veritat doncs, que bueno, el temps de descompte hem jugat els cops i per sort ha caigut del nostre cantó.
Deies generalitzada, doncs mira, en roda de premsa jo vaig fer-li exactament la mateixa pregunta tant a David Català com a Marc Marruecos. A Català li deia, inclou també els partits com a jugador, que has estat allò dues dècades futbolista professional i tampoc recordava un partit així tan bèstia, i deia, mira que he estat a Xipre, que al final els finals de partit acostumen a ser molt moguts també allà i a passar coses estranyes. I a Marro li fèiem la pregunta girada, de dir, Marc, agafa també tots els partits del futbol base. En etapa formativa, recordes algun partit així? I tampoc se'n sortia, o sigui que crec que van viure un fet realment insòlid.
Sí, és que va ser una cosa com hem anat explicant, no? Hem vist partits on l'última jugada és decisiva, on hi ha un penal a última hora, però que hi hagi tantes coses acumulades juntes en un mateix temps extra, la veritat és que no. Però bé, deies abans, reacció de l'equip, I en aquest sentit sí que, com apuntàvem, s'ha d'aprendre de tot plegat, s'ha d'aprendre del que no ha de tornar a passar, sobretot el que vam viure a partir del 2-1, és a dir, el Sabadell amb el partit ja resolt es va deixar empatar una altra vegada i va estar a punt de veure com volaven dos punts que en el moment de marcar Marro ja donaven gairebé per fets, però reacció d'equip gran i per Sergio Cortés, reacció d'un equip que sap què vol i com vol aconseguir-ho.
Hem estat avui una bona bala. No, la veritat és que jo penso que la victòria d'avui és d'equip gran, d'equip que està dalt. Aquestes victòries que les aconsegueix al final, amb aquesta èpica així, bueno, ens han de donar molta moral i sobretot aquí a casa amb la nostra gent, doncs bueno, la veritat que contents i bueno, si ha de ser així tota la jornada, pues benvingut sigui. L'important al final és poder sumar els 3 punts.
Doncs l'MVP, segons vosaltres, l'audiència de Ràdio Sabadell, Déu-n'hi-do, Sergi, 75% dels vots.
Sí.
Aquí es va notar...
I no eren pocs vots, eh?
No, molts.
Ho dic perquè... Encara sorprèn més, sense treure-li cap mera de mèrit, però que quan hi ha tants vots sigui tan clara la diferència entre el més votat i el segon més votat o la resta, la veritat és que tothom ho tenia, o la gran majoria ho tenia molt clar.
Veia també, per cert, algun 11 ideal de la jornada, òbviament no el de Mundo Deportivo, i Cortés sortia com a pivot d'aquell equip amb un 10 de puntuació, directament. Aquí no hi ha res com fer un parell de gols per partit sent migcampista, que això la veritat és que es nota en tots els sentits. De totes maneres, avui és dia de descans, jo estic convençut que si demà hi ha vídeo, hi ha una jugada de Sergio Cortés no en positiu, que la veuen demà. Estic convençudíssim. No sé si ets conscient de la pilota prèvia a l'acció del 2-2, que és un golaç de Moreno, és una pilotada llarga del Balears, etc. Però tot ve d'una falta a favor del Sabadell, quan el temps gairebé està esgotat, és Cortés qui la serveix, i la serveix amb una pífia, li dona directament al rival i propicia aquesta acció, que quan ahir crec que era David Català, que l'escoltàvem aquí, deia, hem de saber gestionar què passa en aquell moment i que no passi res, que sigui un córner a favor, un servei de banda i que d'aquí ja no ens movem. Jo crec que anava per aquí una mica, sense allò, posar el dit a la nafra ni assenyalar a ningú directament, però crec que aquesta acció, i tampoc sóc jo qui vull treure mèrits al bigolejador, al pichichi, a Sergio Cortés, però crec que és una acció que segur que es revisarà. Demà, dic tot això perquè és el dia de tornar de la feina, Sergi.
Sí, demà tornar de la feina, amb entrenament, com ja explicàvem ahir a Sant Oleguer, que és on treballarà l'equip aquesta setmana, dimecres, dijous i divendres, de fet, reitero, l'única sessió que farà el Sabadell a l'estadi, a la nova Creu Alta, serà l'última, la de dissabte, i pensant ja en aquesta cita davant l'Olot, ja en la jornada 9 arribarem a aquest primer quart de la temporada, o superarem aquest primer quart de la temporada, amb un partit que jugarà en horari pèl diferent, 6 de la tarda de diumenge, sempre mitja hora abans de Ràdio Sabadell, i la raó és molt clara, és que, com també hem anat explicant, el diumenge, si la meteorologia, si el temps, la pluja, en aquest cas, ho permet...
Amenaça pluja o no?
Sí, amenaça pluja,
no,
es veu.
No, això no ho he vist.
Es realitzarà també la presentació del futbol base Arlequinat. De moment no hi ha cap contraordre, es manté la presentació del futbol base, però estan els responsables de l'Olímpia i del futbol i de l'Obrador amb un ull posat al que passa al camp i un altre ull al que passa al cel per si es complica la gran festa del futbol base. Això sí, demà també en directe aquí a l'Hotel Suís, a qui escoltarem, és precisament a un ex de l'Olot, Albert Urriols Urri, que torna després de complir sanció i a més ho farà per jugar contra els que van ser, la majoria d'ells, un bon grapat d'ells, companys, la temporada passada del Bigatà.
Doncs segur que és especial per ell i ho serà més encara el partit de la segona volta. Per cert, ara que diem el tema horaris, per rematar-ho, Sergi, 6 de la tarda Sabadell-Olot, 5 de la tarda Alzira-Sabadell, si no em dius el contrari, no hi haurà confirmat com a tal, oficialment, ni del Sabadell Illicitano ni del Mallorca bé Sabadell.
No, el del Mallorca Sabadell ja vam dir que estava acabant d'estar pendent d'una petita negociació, una estira i arronsa entre el Club Balear i el Sabadell.
Una hora amunt, una hora avall.
Pels dos partits, és a dir, la negociació és pels dos partits. Aquest primer a l'Antonio Asensio.
I el de la segona volta.
I el de la segona volta aquí a casa. Aquí sortirà una mica el pacte.
Però que la gent no s'espanti. La idea
no
és jugar tard.
La idea és jugar pel matí, el que passa que el Mallorca
vol ajustar una mica.
Jugar abans i el Sabadell també demana jugar abans, però cap dels dos vol que el seu es jugui abans. És una cosa estranya.
O sigui...
Tots volen mantenir les 12.
Per afavorir el viatge de tornada, els dos demanen jugar, no sé, a les 11 o...
11 del matí ha demanat al Mallorca, el Sabell li ofereix quarts de 12.
Sí, mitja horeta de marxa.
Mitja horeta, ni per tu ni per mi.
Aquí negociant.
Però el Sabell al mateix temps estava intentant que el partit de la segona volta jugués a les 11 del matí. Cosa que el Mallorca tampoc li acaba de fer el pes. Per tant, veurem com acaba la negociació. Però en tot cas, el que em preguntaves, el que no està ni molt menys definit, però si no passa res, haurà de ser diumenge 5 de la tarda, si ningú no em diu el contrari ara, és el de casa contra un altre filial, contra el filial de l'Elche en aquest cas.
Doncs tindrem temps per parlar-ne. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Som-hi amb el futbol formatiu. Nova derrota del juvenil A del Mercantil, aquesta vegada sense pal·liatius, al camp de l'actual líder del grup 3 de la Divisió d'Honor. La desfeta 4-0 al camp de l'Espanyol deixa els graciencs com a cuers de la Lliga. El pitjor va ser que a la Dani Harke les opcions de puntuar es van esfumar abans de la mitja hora de joc, quan els blanquiblaus ja manaven per 2-0. El tècnic mercantilista Òscar Tutó lamenta l'efectivitat del rival.
La realitat és que al minut 30 anàvem 2-0 i eren els dos primers xuts que havia hagut en el partit per seva, no? I també segurament necessites anar a aquest camp i que no fiquin totes les que tenen o que no fiquin les primeres.
Per acabar-ho de rematar, ha estat una jornada en què els equips de baix han puntuat i el Mercantil ha caigut al fanalet vermell. Els graciencs són els únics del grup que no coneixen la victòria. El balanç, 3 empats en els 3 partits disputats, al Joan Murtró, es va suspendre un d'ells, es va ajornar el del Barça, i 4 derrotes en 4 sortides. Això sí, a banda del dia del Cornellà, la resta de desplaçaments han estat en camps de màxima dificultat: Zaragoza, Mallorca i el mencionat Espanyol.
Que no sigui conscient que dintre la normalitat està que el Mercantil perdi el camp del Mallorca o el camp de l'Espanyol és que no té ni idea de futbol. Aleshores, nosaltres des de dintre ho tenim molt clar, jugadors, cos tècnic, club, i ara comencen els nostres partits on realment tenim que donar el nivell, com hem fet sempre, i estic convençut que el diumenge serà una altra història.
Recordem, com dèiem ara, que els blaugrana tenen un partit pendent, la jornada contra el Barça, que es disputarà la setmana que ve a Raona Marinals. De fet, ara toca doble compromís al Joan Murtró a casa, ja que diumenge el Mercantil rebrà el Racing Zaragoza. I un graó per sota, victòria còmoda del Sabadell a Nacional Juvenil contra la Fundació Grama. Per 3-0 es van imposar els arlequinats Olímpia per consolidar-se així a la part alta. Només el Barça B el supera amb 15 de 15. L'equip d'Albert Milà és segon amb 11, empatat amb Dan B i Cornellà B, i per tant és el primer juvenil A que pujaria a Divisió d'Honor. L'entrenador Milà reconeix la sorpresa per la contundència del partit contra la Grama.
Realment hem fet un molt bon partit en totes les fases i realment no ens esperàvem que fos així. Al final venia un equip que venia guanyant l'Espanyol i un equip molt competitiu, i hem estat molt bé en totes les fases, i això ens ha fet acabar amb aquest 3-0.
El porter Lucas Pagès va haver de ser substituït per Tàpia a la primera meitat per lesió muscular. Els gols els van fer Coro de cap al tram final de la primera part i Jandro i Pau Agell a l'escaire en qüestió de 2 minuts, del 53 al 55. Després, a més, l'equip colomenc es va quedar amb 10. Amb un dels golejadors diumenge a Olímpia vam conversar aquesta estoneta. Pau Agell, l'autor del definitiu 3-0 contra la Grama, què tal, com estàs?
Muy bien, muy bien, muy cómodo en el campo y muy feliz por los 3 puntos.
Una nova victòria, l'equip que continua invicte, després de 5 jornades, 3 victòries, 2 empats, i la sensació que avui us heu sentit molt còmodes, no?
Sí, sí, bastant bé. Veníem ja d'un empat que ens ha empipat molt, però ara estem millor i anem sumant.
Sou candidats a tota aquesta temporada, no us n'amagueu des de la primera jornada, però després s'ha de traduir després sobre el terreny de joc, i la sensació que heu transmès avui és que teníeu molt controlat o molt el partit allà on el volíeu.
Sí, sí, nosaltres fem el que diu el míster, i si fem el que diu el míster aconseguirem la victòria.
Has fet el tercer just res, 2 minuts després del de Jandro, que també ha estat un golaç. Una mica el gol de la tranquil·litat, no? A partir d'aquí no hi ha hagut partit ja.
Sí, ha sigut un gol ja per finalitzar el partit i molt content per aquest gol.
Vosaltres, a nivell classificatori, continueu invictes i més d'una vegada heu dit que no només aspireu a l'ascens, sinó que teniu la fita d'acabar primers. No sé si això se'n parla dins del vestidor, si com a jugadors teniu aquesta fita entre cella i cella.
Això no ens agrada parlar-ho molt, per si acaso després ens costa, però anem partit a partit i que no se'ns pugi a la cap.
Veníeu, com comentes abans, d'empatar en l'últim partit, un partit que no havia estat el millor de la temporada. M'imagino que el d'avui, per recarregar confiança o per retrobar la vostra millor versió, abans d'anar cap a Olot, res a veure, no?, amb el de l'Hospitalet.
Res. Hem fet, com es diu, un borrón i cuenta nova, i ara ja pensant al següent partit.
L'última, quan un equip vol estar dalt sempre diu el tòpic que a casa s'ha d'anar sumant, i la veritat és que aquí es va escapar l'empat de la primera jornada. Des d'aleshores no heu cedit cap punt. No sé si es nota molt la diferència de jugar a casa o fora.
Nosaltres de moment l'hem anat notant, sí que ens falta treballar una mica, però hem de seguir millorant.
Enhorabona pel gol i per la victòria.
Moltes gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I per rematar el bloc futbolístic, anem al futbol territorial. A la segona catalana, el Tibidabo ha guanyat el segon derbi de la temporada i deixa el Sabadell Nord encara a 0. Un partit que va tenir de tot. Expulsió del porter visitant Adrián González abans dels 10 minuts, al minut 7. Intensitat en tots els duels dividits i un gran gol de Nico Expósito per donar la victòria al seu equip. Alegria en estat pur pel juvenil consolidat ja al primer equip de Torromeu.
Muy feliz de poder sacar aquí los tres puntos, partido difícil que se nos complica con un jugador menos, portero, pero bueno, muy feliz por el gol y por el equipo en general.
La victòria deixa bones sensacions al conjunt blanc i vermell, que va lluitar gairebé tot el maig amb un jugador menys, però van saber aguantar i aprofitar les ocasions per emportar-se aquests tres punts. En parla el tècnic del Tibidabo, Toni Sánchez.
Muy contento, muy orgulloso del equipo, porque sabíamos que era un campo difícil, y encima en el minuto 4 o 5 nos quedamos con 10, pues ha sido complicado jugar 95, 98 minutos con 10, pero el equipo ha defendido como guerreros, ha sabido leer el partido y entenderlo lo que tocaba y bueno, al final sabíamos que íbamos a tener alguna y había que meterla.
Pel que fa al Sabadell Nord, un cop més va disposar d'un munt d'ocasions durant els 90 minuts, igual que el camp de la Sabadellenca una setmana abans, però no van aprofitar aquest cop la superioritat numèrica. El seu míster, Cristian Barea, descontent per la quantitat d'ocasions desaprofitades, lamenta sobretot la posició del seu equip. Porten 0 punts de 15, són el fanalet vermell de la competició i per aquesta pròxima jornada els espera un altre derbi, el tercer consecutiu, diumenge a Can Rull.
Ellos estaban con un jugador menos desde el minuto 10 y eso en principio nos generaba un poco de ventaja, pero bueno, no hemos sabido aprovecharla. Hemos tenido muchas opciones, pero han ganado el partido. Son 15 puntos 0 de 15 y obviamente que nadie está contento, ni yo, ni el equipo, ni nadie. Creo que vamos muy justos de plantilla y esto pues al final nos está penalizando.
Per la seva banda, el conjunt de Torromeu es troba sisè a la classificació amb 9 punts i rep aquesta setmana el Sant Quirze, diumenge a les 12. Pel que fa als altres dos sabadellencs de la categoria, el Can Rull Rómulo Tronchoni va jugar a domicili davant del Porreig i va caure per 2-1, un partit que va acabar 3 minuts abans del temps d'afegit decretat per l'àrbitre per incidents entre el públic local i algun jugador arlequinat. Els de Damián Brocal es van avançar a la primera part, però després van quedar-se amb 10 i van veure com el líder invicta feia el 2-1 al descompte. El Can Rull és desè abans d'aquest derbi que dèiem ara contra el Sabadell Nord. I la sabadellenca va empatar 2 com a visitant davant del Sant Quirze en el retorn allà de Juan Carlos Rodríguez, 6 temporades entrenador dels quirzatencs. Els taronges són 8ens amb 7 punts, un per sobre del Can Rull, i diumenge a 3:15 jugaran a la Creu contra l'Avià.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Obramat sabem que tant és si t'encanta cuinar com si no ets capaç de fer un ou ferrat, perquè tots volem tenir una bona cuina a casa. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de cuines, taulells, queueres, aixetes i electrodomèstics de les millors marques professionals i al millor preu, on compren els professionals. Obramat.
De quin univers ets? Gaming? Anime? Superherois? Manga? Jocs?
A Geek Planet els trobaràs tots. A més, amb snacks i begudes arribats del Japó.
Visita'ns a Passeig de Manresa 26 de Sabadell. El teu món, Geek Planet.
Vine a descobrir-lo. No t'ho perdis.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, parlem del Cercle Sabadellès, que ha recuperat la categoria a la màxima divisió del tennis estatal masculí per equips. Al setembre ja van carregar-se la Salut i el Covadonga, i a Platja d'Aro l'equip sabadellenc va imposar-se en el derbi al tennis dissabte abans d'ascendir l'endemà diumenge contra l'anfitrió, el tennis d'Aro. Un any després, per tant, del descens a Múrcia, a la carretera de Bellaterra, celebren aquesta tornada a l'elit. Anem a veure com ha caigut aquest ascens. Capità Òscar Hernández, què tal? Enhorabona, com va tot?
Hola, bona tarda, què tal?
Ja dèieu que la idea era tornar aviat a primera i la veritat és que ha estat a la primera de canvi.
Sí, ho hem pogut aconseguir a la primera vegada que ho hem intentat. Ha sigut aquest any. Hem passat dos caps de setmana competint, la primera setmana a Covadonga i aquest cap de setmana al Club Tenis d'Aro. I, bueno, al final ha sortit com volíem i com esperàvem i ja tornem a ser de primera.
L'any passat vau estar realment molt a prop de fer la grossa contra el campió, el Múrcia, l'anfitrió, de fet, i al final vau acabar perdent i descendint. Enguany, no sé si notàveu o si sentíeu aquest punt de pressió de ser favorits.
A vegades ser favorit, jo per mi, en comptes de pressió, ho trasllado a motivació i li vaig traslladar als meus nois que, bueno, que aquest any érem els favorits, érem els clars favorits per pujar a primera categoria i que teníem que intentar assolir el campionat per tornar a pujar a primera, i així es va aconseguir.
A més, us estalvieu també haver d'anar ara a promocions al novembre, per tant, m'imagino que una fase d'ascens que ha anat allò a demanar.
Sí, era més fàcil o menys complicat pujar directament que fer la promoció amb l'equip que baixa de primera divisió.
Què suposa per un club com el Cercle estar una altra vegada aquí de tornada entre els millors d'Espanya?
Bueno, el Cercle portava molts anys sent de primera. L'any passat vam tenir que baixar i no podem assolir la fita de continuar a primera. I el Cercle jo crec que sempre és un club que ha d'estar a primera divisió. Tenim molt bons jugadors, tenim un equip molt, molt sòlid, que hem mantingut el mateix equip que l'any anterior, cosa que a vegades no és difícil convèncer els nois que juguen a primera divisió que tornin a jugar al mateix equip a segona divisió. I bueno, tot l'equip es va mantindre, exceptuant un jugador, i bueno, i ho hem pogut resoldre de la millor manera possible.
Per si la gent no sap com va el món del tennis, això no és una lligueta, això és un cap de setmana que juga tot un campionat. Si guanyes el primer creuament, el de quarts de final, lluites pel títol i, per tant, ja estàs salvat. Si no, caus a la fase de permanència i aquí ja es complica la cosa. L'últim baixa de 8, el penúltim promociona. Això que dèiem ara, en cas d'haver perdut contra l'Aro, tindríeu al novembre una promoció. Ho dic pensant ja a un any vista, perquè el format és així de difícil, tot es juga en 3 dies. I com s'aconsegueix ara... No ser un equip ascensor, per entendre'ns, no? O sigui, consolidar-se a l'elit.
Bueno, hem de fer algun fitxatge nou de cara a l'any que ve per jugar a primera, això està clar, però sempre quan tenim molt clar les limitacions del Cercle. O sigui, jo com a capità haig de fitxar molt bé. O sigui, és com un equip de futbol, hem de tocar les peces claus per intentar tenir jugadors que no tinguin una fitxa molt alta per intentar mantindre l'equip a primera. Jo crec que el més important del cara l'any que ve és mantindre'ns a primera divisió.
I acabo. Tot això tenint en compte que veníeu de guanyar ja el Campionat de Catalunya el mes de desembre contra el Barcelona. Ara aquest ascens just després d'haver perdut la categoria. Per tant, no sé si ara el següent pas, abans de tot això que estem dient ara de la permanència a primera, etcètera, és defensar títol.
Del Campionat de Catalunya, pues, ho veig difícil, però mai és impossible. El que vam fer l'any passat, a guanyar el Club Tenis Barcelona, que és el màxim favorit aquí a Catalunya, va ser una fita històrica pel club. Si aquest any ho podem aconseguir, jo anirem per totes. O sigui, tinc quasi tots els jugadors ja confirmats que volen participar un altre cop en el torneig del Campionat de Catalunya. I, bueno, ojalà que juguem una altra final contra el Tenis Barcelona i a veure si donem la sorpresa i tornem a guanyar el títol.
Doncs tant de bo que sí. Capità Òscar Hernández, com dèiem abans, enhorabona per aquest ascens. Una abraçada, celebrar-ho.
Moltes gràcies per tot.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I en futbol sala, la sisena jornada de la segona B masculina ha servit per confirmar la bona tendència del Natació Sabadell i el preocupant panorama de l'Escola Pia. Els nedadors passaran una setmana més dins la zona play-off d'ascens després del regús agredolç que va deixar l'empat a 2 contra el Cerdanyola. Agre perquè per ocasions els de Jordi Marín van poder obtenir un premi molt més suculent, però dolç perquè el club va superar en joc a un dels teòrics candidats a l'ascens.
Crec que hem fet un bon partit, ens ha costat a vegades superar la seva primera línia, és complicat, té gent amb molta experiència a Cerdanyola i que costa, però hem tingut moltes ocasions per guanyar, la veritat. Crec que aquest és el camí que hem de seguir, crec que és aquest el Sabadell que volem i que l'empat d'avui sigui una sensació de derrota perquè crec que hem fet un molt bon partit.
Paraules ambicioses del tècnic Jordi Marín, tot i que, per ser justos, també és cert que els nedadors van anar per darrere en el marcador fins als últims minuts, moment en el qual Àlex Llamas, qui ja havia marcat el primer gol del seu equip, va signar també el definitiu 2-2.
La sensació meva era que el gol acabaria arribant, perquè hem tingut moltes i que en alguna o altra ens acabaríem marcant. Al final hem marcat Llamas un autèntic golaç en el 2-2, que és potser la més difícil de totes les que hem tingut, però bueno, crec que el camí és aquest i hem de seguir per aquí.
L'última ocasió la va tenir Luis García, però el seu xut va sortir desviat per sobre de la porteria. En canvi, la Pia seguirà a la cua de la classificació després de perdre 6-4 a Canet de Mar. Els de Pedro Donoso van arribar a estar per davant en el marcador, però l'avantatge es va esfumar en un 3 i no res. La lectura de què va passar a la pista maresmenca la fa un dels golejadors escolapis, Eric Carrera.
La veritat és que el partit anava ben encaminat, però al final, mira, el camp, la pressió i tot això, doncs ens vam venir una mica avall i no ho vam saber aixecar. Però la primera part va ser molt bona, vam acabar empatant, que podríem haver continuat guanyant. Vam aixecar-ho a la segona part a l'inici i després ja ens vam venir una mica més avall amb l'empat, la grada apretant i tot això. Sí, al final és una mica difícil mantenir un resultat així en aquell camp.
Una de les poques notes positives va ser l'estrena com a golejador amb el primer equip en partit oficial del mateix Eric Carrera, nebot de l'exjugador de la Pia, Roger Carrera. Ell és un dels molt joves que estan pujant amb el primer equip aquesta temporada.
Per la meva part, molt content pel gol, malgrat la derrota i tal, però sí, és això, i porto ja des del primer partit que va ser a Manresa, ja jugant, i res, el Pedro em treu pues, els meus 5 minutets per començar ja a agafar una dinàmica per d'aquí uns anys pues, ja està com preparat. I res, jo content per les oportunitats i bueno, jo intentar donar el màxim, saps? Com estic intentant fer.
2 punts de 18 és el balanç de sortida de la Pia després de 6 jornades de segona B masculina, sent l'únic equip del grup que encara no ha guanyat ni un sol partit. Més futbol sala, en aquest cas femení, perquè el futbol sala Sabadell femení ha començat la divisió d'honor catalana amb una golejada que el Balsac contra el Badalona Iris. 8-2 van superar les de Xavi Muñoz a un rival que va plantar cara fins la mitja part amb l'1-0 a l'electrònic, però que arran de l'expulsió de la portera rival i sense recanvi a la banqueta va baixar del tot els braços. Maria Isern és una temporada més la capitana arlequinada.
Ha sigut perfecte, la veritat, inimaginable. La primera part ha costat molt, però després la segona s'ha notat el treball de la pretemporada, la veritat. Ha sigut el moment clau, quan nosaltres estàvem potser en el millor moment físic i la seva portera, la veritat, que és molt bona. I no tenia una portera suplent ni s'ha marcat. Ha marcat la diferència, evidentment.
Després de quedar-se amb la mel als llavis el curs passat, de fet, fins i tot el Linyola ja un cop havien passat setmanes des del final de la Lliga, van acabar ascendint també. Malgrat liderar la Lliga durant bona part del calendari, l'objectiu del futbol sala Sabadell femení torna a ser el mateix, intentar pujar a segona divisió. Per això, diu Isern, és important no fallar en aquests compromisos a priori més assequibles.
Avui, per exemple, podia ser un partit fàcil, la veritat, perquè és un equip que l'any passat quasi baixa, però sabem que aquests partits són clau per, no, bueno, per marcar l'objectiu, la veritat.
I mirant cap al futur, el primer desplaçament és aquest cap de setmana a la pista del Mataró, curiosament, per enfrontar-se a l'equip que ha impedit que les de Xavi Muñoz siguin ja líders després de guanyar 0-7 a Almacelles. Les maresmenques van ser cinquenes la temporada passada i Isern la situa enguany més amunt.
És un rival directe, completament. Ens vam trobar a pretemporada, vam tenir un resultat bastant favorable, em penso que 5-2 o així, però sabem que és un rival, estarà al top 3, top 4, segur.
Per tant, duel directe ja així per començar la temporada de desplaçaments. Diumenge a les 6, el 3 a Maria, Roca i Vallmajor arrencarà aquest Mataró Futbol Sala Sabadell Femení de la segona jornada d'aquesta divisió d'honor catalana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui acabem parlant d'atletisme perquè la JAS, la Joventut Atlètica Sabadell, busca mascota. Des de fa uns dies està obert el concurs per triar-ne una. S'han de fer arribar per mail a la JAS les propostes en format de PDF o de JPG abans del dia 20 de novembre. El més fàcil us recomano anar a l'Instagram de la JAS i allà trobareu tot el requisit, sobretot el correu al qual l'heu d'enviar. Per tant, queda quasi un mes per endavant i després del 25 de novembre al 5 de desembre, els socis de la mateixa entitat votaran la futura mascota. El David Herrero és el director esportiu de la JAS. David, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, Adrià.
D'on sorgeix aquesta idea de fer un concurs per tenir mascota?
Doncs mira, portem uns anys que ens estem reinventant a la Joventut Atlètica Sabadell i ens hem donat compte que quan millor hem funcionat és quan les famílies i els nens s'han implicat i bé, volíem això, reinventar-nos i molts cops quan anem i competicions veiem que hi ha altres equips que tenen mascota, fa molta gràcia als nens i bé, volíem participar en això també.
I la gent de l'escola està engrescada amb la idea, de moment quina rebuda, quina acceptació hi ha hagut, hi han participat ja fins i tot els nanos o no?
Sí, de moment ja tenim uns quants correus, ja ens han arribat unes quantes propostes i la veritat és que hi ha bastant nivell, eh?
Era la pregunta, dic, Atlètic sé que sí, com a dissenyadors no sé si hi ha futur o no aquí a la JAS.
De moment tenim de tot. Tenim bones propostes, de no tan bones, però bé, ja et dic, el dia 25 traurem les 5 millors i la gent podrà votar la que més prefereixi, la que més li agradi.
I hi ha algun requisit, més enllà del que dèiem ara, d'aspectes tècnics de PDF o JPG, etc. Hi ha algun requisit de, no sé, colors, que surti l'escut, que no sigui això, o que sí que sigui un animal o no sé què, o és obert?
De moment no n'hem posat cap requisit. Òbviament sabem que el color de la nostra ciutat, de molts dels nostres esports també, és el color blau. Per tant, ens agradaria que la mascota fos això, de color blava, i si pogués portar l'escut, endavant. Si no, ja faríem alguna cosa perquè portés alguna samarreta nostra o el que fos. Però sí, ja sabem que el color de la ciutat és el blau, el color de l'aigua, i tiraríem per aquest costat, sí, sí. Mm.
Alguna pista que es pugui donar d'aquestes que dius que fan bona pinta, per fer-nos una mica la idea, fins i tot, de què heu rebut fins ara?
Bé, de moment hem rebut algun animal, algun tauró, dofins, coses d'aquestes, més o menys, aviam si la gent s'anima i crea.
Som ciutat atlètica, però també molt d'aigua, es nota, aquí fins i tot amb els animals a l'hora de triar,
sí, de triar
mascota. La idea és presentar-la de cara al Nadal?
Sí, com hem posat a les xarxes socials, la idea seria que un bon regal de Reis, tenir la mascota ja llesta, perquè també els nens puguin tenir-la a casa.
Doncs mira, és una bona fórmula i ja tinc ganes, tinc el neguit de veure que acaba sent la mascota de la JAS. No em puc estar de preguntar-te més enllà del tema de la mascota com a director esportiu, i ara que parlem a més de tema formatiu, de l'escola, com està aquesta escola d'atletisme de la JAS? Quin balanç feu dels equips formatius?
Bé, de fet, crec que la JAS del que més orgullosos hem d'estar és de l'escola d'atletisme, perquè som un dels clubs de referència a Catalunya i a nivell estatal també. Ara mateix tenim 300 nens, Ocupem la pista totes les tardes, de dilluns a divendres, i això mateix estem molt, molt orgullosos, ja que no només traiem resultats a la pista, sinó que també intentem formar a persones en base a l'esport.
I l'última, pensant ja de cara al futur, i insisteixo, ja no tant en àmbit social com era això de la mascota, sinó esportiu, quins objectius de futur us heu marcat per aquesta temporada?
Bé, ara, com t'he dit, estem regenerant una mica l'equip, ja que vam tenir uns anys d'una mica d'uns resultats que no ens esperàvem, no gaire bons, i com que hem fet aquesta aposta per l'escola, ara comencen a sortir resultats, nens que havien estat a l'escola comencen a participar a l'equip absolut, i bé, ens estan donant bons resultats. Ara, de moment, estem a la segona Lliga Catalana, l'ideal seria pujar a la primera catalana i d'aquí uns anys poder presentar equip ja a lligues espanyoles.
Recuperant el terreny, la Jazz, i a més reinventant-se des de la casa, que segurament ha estat sant i senya, de la Joventut Atlètica Sabadell. David Herrero, director esportiu de la Jazz, que estarem pendents a partir del dia 25, la votació d'aquestes 5 propostes, i a veure si al final és un dofí, és un tauró, que acaba sent la mascota de la Joventut Atlètica. Una abraçada.
Això mateix, moltes gràcies. Vinga, adéu.
Com és habitual, aquí a l'Hotel Suís, últims segons de programa, repassem què tindrem demà en el menú del dia, dimecres, dia 23 d'octubre, amb la roda de premsa d'un ex de l'Olot, Albert Urriols, un dels referents d'aquest inici de temporada al Centre d'Esports. Parlarà demà en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell. Demà també tenim el retorn de Laura Ester a Calllong per primera vegada com a rival des de la seva sortida de l'Estalpul Natació Sabadell. En parlarem amb la Mati Ortiz, una de les seves amigues personals a banda d'excompanya aquí a Sabadell i també en el seu dia a la selecció. I, evidentment, bàsquet, tenis taula, molta més teca a partir de la una, com sempre, aquí a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís.
Per avui ens acomiadem. Podeu continuar informats a radiosabadell.fm i no marxem sense enviar-vos un petonarro des de l'altra banda del vidre del Toni González, qui ha estat al control de so. Ja entra a l'estudi la Núria García. Per tant, de seguida, el Notícies Migdia, aquí a la 94.6. Que vagi bé, bon dimarts.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.